Balls de lletres. Bocins de literatura domèstica. Un espai on el Rubén, el Joan i la Míriam comparteixen fílies i fòbies poètiques i literàries amb fragments literaris de poeteses i poetes propers i llunyans.
Hola, bona tarda. Benvingudes i benvinguts de nou a un altre programa de Ràdio Valls de Lletres. Tenim ganes de compartir una estona de poesia amb vosaltres i per poder-ho fer som quatre persones que us acompanyarem durant un quartet d'hora que es farà curt. Amb nosaltres, jo mateixa, Míriam Culleré i...
Bona tarda, soc Rubén Martínez i benvingudes i benvinguts.
I jo sóc el Joan Guasch i estem aquí per fer-vos passar i passar-nos nosaltres mateixos una estona prou agradable.
També ens acompanya Joan Josep Miracle, que ens proveeix de textos i de material i ens dona un cop de mà en el procés del programa, i l'Edgar Buch, gràcies al qual som aquí. Moltes gràcies. Comencem.
A veure, comencem, i avui personalment una miqueta allò emprenyat, perquè en el moment de fer aquest programa... s'ha sabut que la comunitat autònoma d'Andalusia es gastarà 150.000 euros per combatre els efectes de la immersió lingüística que, diuen, pateixen els descendents d'andalusos que viuen en comunitats bilingües, sobretot a Catalunya. És la mateixa descripció que es fa quan el que s'ha de combatre és una malaltia. És a dir, per alguns, saber diferents llengües és una malaltia que s'ha de combatre. Per això, personalment, se m'ha acudit de rescatar de la prestatgeria un llibre del qual a casa en tenim unes quantes versions. L'original en francès, una en italià, una en cesarès, que és un dialecte del cors que es parla al nord de Sardenya, un altre en algarès, és a dir, el català, que es parla de l'Alguer, que per ser una part del seu poblament va venir del camp de Tarragona, i, evidentment, la versió en català. Pensem que cada llengua és una manera d'interpretar el món amb els seus matisos, i cada llengua que es perd és un desastre cultural irreparable, i gent que lluita contra la diversitat lingüística no ens mereixen el nostre respecte. Per tant, amb més o menys bon accent, que això és l'altra part de la història, anem a rescatar el que sabem de francès i italià, i comencem. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoires vécues. Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. On disait dans le livre, les serpents bois avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Versió número 2 pels monolingües. Un tempo lontano, quando avevo 6 anni, in un libro sulle foreste primordiali intitolato Historie vissute della natura, vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell'atto di inghiottire un animale. Ecco la copia del disegno. C'era scritto: i boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticarla. Dopodiché non riescono più a muoversi e dormono durante i 6 mesi che la digestione richiede. Versió en cesaressu, che come hem dit és una llengua que existeix encara. Una bosta... Quando avevo 6 anni, in un libro che fabidava della foresta ancora innida, intitolato Storie vivide, videsi un disegno straordinario. Vera rappresentato un serpente boa ingudendisi un animale. Vera scritto, li serpenti boa singodini l'animale tutti interi, che namastigali. Da voi non rideschini più ai muvisi e sinistazini drumidi per tutti i 6 mesi che dura la digestione. El català de l'Alguer. Una volta, quan tenia 6 anys, he vist una magnífica imatge. En un llibre damunt de la foresta vergina que dieva Històries vivides, refigurava un serpent boa que s'estava engolint una fera. Lo llibre dieva: los serpents boes s'engulin les bèsties enteres, sense les mastigar. Després no se poden més moure i dormin durant los 6 mesos que hi volen per digerir. I la versió més propera: quan tenia 6 anys, una vegada vaig veure un dibuix magnífic en un llibre sobre la selva verge que es deia Històries viscudes. Representava una boa passant-se una fera. El llibre deia: les boes s'empassen la presa tota sencera, sense mastegar. Després no es poden moure i dormen durant els 6 mesos de la digestió. Com heu pogut endevinar, és el mateix fragment del Petit Príncep d'Antoine de Saint-Exupéry, llegit en unes quantes llengües per demostrar que lo de les llengües és una cosa molt interessant, menys pels cervells esquifits, petits i abocats a l'extinció.
Per sort, les lletres ens salvaran d'aquestes extincions intel·lectuals i faran que puguem sentir, gaudir i aprendre plegats, no?
Són malalts del plurilingüisme. Un curtet de la Joana Raspall, aprofitant que estem al setembre. Raïm daurat i sucós, raïmet atapeït, madures emmorenit, pel vés de la solellada, tens el gra tan dolç i ros que sembla d'aigua emmelada.
Seguirem amb un text de la Sònia Moll que es diu No em deixis mai. Arribes i m'abraces, no em deixis mai. Cada dia tens els ulls més blaus i me'ls beca gelat, amb la set dels nàufrags desesperats. Avui he caminat damunt les aigües i encara no sé si m'he enfonsat. Hi ets, i m'abraces i en tinc prou. Sobrevolo el dolor, les agulles del box d'urgències, els músculs garratibats, i aterro en el teu somriure amb més il·lusió que traça. No pots rescatar-me d'avui l'alegria, però em regales un bocí de la teva perquè la guardi a les butxaques i em duri fins al vespre. Dormiria amb tu aquesta nit, com quan érem petits, dos esquitxos bessons en un bressol a la cabina d'un vaixell que creuava l'Atlàntic, el llit enorme de casa dels pares. On és casa nostra si no estem junts? Dormiria amb tu, que ets el meu enyor, la meva pàtria antiga. No em deixis mai. Conta'm un acudit, explica'm el dia que et vas perdre a Cadis i vas acabar en un bar perillós i no ho sabies. Torna a riure avui, perquè jo no puc. Avui que voldria que em diguessis que podràs salvar-me sempre. Avui que trepitjo cordes fluixes i torno a tenir tanta por del silenci. Torna a riure perquè puguis recordar que m'esperen versos i emoticones que ho diuen tot. Dos punts, guionet, parèntesi tancat. I un sopar amb sushi i tendresa, i tota la bellesa del món, i que aquesta nit m'adormiré acotxada per una cançó de bressol que m'invento que van escriure només per mi.
Jo vaig aprofitar que això de la poesia, de que agafem autors i autores antigues, i aquestes últimes setmanes resulta que un exalumne meu pues va donar que escriu poesia, i va sobreviure a les meves classes i a més escriu, així que li vas demanar i m'ha deixat uns quants poemes del Gerard Frank sense títol. Ben fermats rere la boira, guardo furtius instants de joia, vessats del blanc que t'embolcalla, tenyits de roig, presos de flama. Negre àvar de la fortuna, massa sols fa que en té mort. I si d'ell em pogués fer lluna, sols et diria que et vull meu. Ulls clars, pell fina i veu gràcil. Feu saber als vents, prenem força, el que ja vau ensenyar a aquest cor, caient tranquils damunt els núvols. Fes-me lliure, pren-me tot. Lliga'ns amb ramals de pedra, junts vetllant, sense cap anhel, nostra calma dins l'infinit. Envolta'm,
que ja és l'hora d'oblidar tots els mots greus. Riu a pler, canta i plora, que els teus ulls ja són els meus.
Que bonic. Quina edat té aquest xicot?
23.
Molt bé, pues que...
Promet, promet.
Apunta manera.
Tiri, que tiri.
Que continuï escrivint, exacte.
Jo? Un altre llibre que he rescatat de la prestatgeria, que deu fer bastant de temps que hi és, perquè està esgorgueït, és un llibre que està escrit en xinès.
I llegiràs en xinès, Joan.
Aquí ja no hi arribo i per tant no puc fer la... perquè em consta que el xinès és molt difícil. El que és admirable, però, és que d'aquests símbols, aquests ideogrames, en... després traduïts surten uns relats poètics com a molt interessants. Parlo d'un llibre que es diu Mala Herba, d'un xinès que es diu Lu Xun, que estan escrits tots els poemes en prosa aquests entre l'any 1924 i 1926, o sigui que jo he tirat una miqueta enrere en el temps. I, clar, hi eren temps de repressió, no sé de què em sonarà tot això, i havia de parlar moltes metàfores. I el primer que allò que obres a l'atzar i posa un poema d'aquests que diu Revenja. I amb Revenja diu que volia expressar el seu rebuig envers la multitud dels que es limiten a ser espectadors. I quan el llegeixes dius, ah, efectivament. I Revenja diu així: l'epidermis humana no arriba al mig mil·límetre de gruix. El de sota, dins d'una xarxa de vasos sanguinis entrellaçats com una munió de cucs que s'arrosseguen per un mur, corre una sang roja i ardent que difon la seva calor a tot el cos. Aquesta calor impulsa els humans a seduir-se els uns als altres, a excitar-se, a atraure's, a buscar amb delit carícies, besos i abraçades per tal de gaudir del goig embriagador de la vida. Però tan aviat com una fulla afilada penetra, ni que sigui en un sol punt d'aquesta prima epidermis, de color o de préssec, brolla com una fletxa la sang roja i ardent que inunda l'assassí amb la seva escalfor. L'alè de la víctima es glaça, els seus llavis empalideixen i en un èxtasi experimenta el goig suprem de la vida. L'assassí, al seu torn, s'amara d'aquest goig suprem de la vida. És per això que tots dos s'enfronten completament nus i armats amb una fulla afilada enmig d'una immensa plana desolada. S'abraçaran, es degullaran. Dels quatre punts cardinals s'apressen els badocs, arraïmant-se com els cucs que repten per un mur, o com formigues que arrosseguen el cap d'una arengada salada. Van vestits amb elegància, però tenen les mans buides. S'apressen, doncs, des dels quatre punts cardinals i estiren el coll desesperadament per tal de regalar-se els ulls amb l'abraçada o amb el degullament. Assaboreixen d'antuvi el tast salat de la suor o de la sang amb què haurà de finir l'encontre. En per als dos que s'enfronten enmig d'una immensa plana desolada, completament nus i armats amb una fulla afilada, no s'abracen ni es degollen i no mostren la més petita intenció de fer-ho. Resten així durant un temps infinit. Els seus cossos flexibles i carnosos comencen a assecar-se, però ells no mostren la més petita intenció d'abraçar-se o de degullar-se. Els badocs comencen a ensupir-se. S'entén que l'ensupiment penetra per cadascun dels seus poros. Senten que l'ensupiment que sorgeix del seu cor transpira per cadascun dels seus poros, s'estén per tota la plana desolada i amara els altres. Tenen la boca seca i el coll rígid. Per últim, es miren els uns als altres de cua d'ull i lentament es dispersen. La sequedat que els envaeix els ha fet perdre el gust per la vida. Ben aviat no resta sinó la immensa plana desolada enmig de la qual es dreixen tots dos, secs, completament nus, armats amb una fulla afilada. Els seus ulls sense vida contemplen el defalliment dels badocs. Gran matança sense vessament de sang. I en un èxtasi experimenten el goig suprem de la vida.
Per donar continuïtat a aquests poemes de mort, de pèrdua i d'una certa agressivitat del Joan, jo porto a la mà de la mà del generós Joan Josep Miracle, uns poemes que tenen molt pocs dies perquè són d'aquest estiu i també parlen de pèrdua, però en parlen amb tanta bellesa que fan pensar que tota pèrdua es pot transformar en un acte estètic més que ètic. Passar. He vist passar la nit amb plor d'estel fugaç, llargues hores d'estiu entre sol i tenebra. Has deixat passar l'aire corrent per la finestra i un esclat de vi negre remou els fonaments. Hem passat per Solsona, el tombant de setembre. Tu alenes el meu món perquè vens quan et dormo.
Jo vaig a fer un consell domèstic avui. Estem a principis de setembre i encara el sol crema i l'hem d'aprofitar i farem conserva. Saps, la meva recomanació és agafar tots els llençols que teniu a casa, els poseu a la terrassa a migdia, que agafin aquell sol, mínim una hora, i quan aneu a recollir-los, amb molta cura els doblegueu i els guardeu a l'armari. Recordareu aquell sol de finals d'estiu quan entreu al llit al gener o al febrer.
Ah, que bonic. M'encanta, fantàstic. I veure els llençols voleiar al vent és un altre plaer.
Intentar no tocar-los, que no caigui l'escalfor, això sí que... Val?
I... Home, sobre els llençols blancs se n'han fet poemes, precisament. Em sembla que és amb aquest de Joan Salvat Papasseit que ha aparegut, surt un poema amb uns llençols també dalt d'un terrat. Em sembla que és aquest ara.
És una metàfora de la Mediterrània. Què podem fer aquestes cases?
És una metàfora i té molts factors sinestèsics, no? L'olor, la textura del llençol al sol ressecat, la imatge vella.
Ensenyar la casa.
Exacte. Uh-huh. Et seguim? Sí, domèsticament? Sí. Et seguim domèsticament. De la mà de Mireia Calafell, poètica. Menjar com qui no menja el nom, no la maduixa quasi impúdica damunt del blanc de la ceràmica, sinó l'ombra muda de l'hivern que en el silenci acull l'esclat per no ser allà esperant el fruit. Menjar el que no diu cap paraula i així, amb la boca plena, escriure.
Jo torno a la Xina, amb el vostre permís.
És lluny, però tornem-hi amb tu.
És lluny, però dona per bastant.
Fes-nos-ho fàcil.
La traducció està bé, eh?
No, home, que els viatges poètics et permeten viatjar fins que... lluny sense esforç.
I, a més, allà, almenys aquest autor, i em sembla que és una cosa bastant generalitzada, és com tot molt filosòfic, no? Una mica... Tot hi ha d'haver un segon... I aquest és de com expressar una opinió. Diu, he somiat que era a l'aula, a l'escola de primària. Havia d'escriure una composició i preguntava al mestre què calia fer per expressar una opinió. Això és difícil, responia aquest mirant-me de reull per damunt de les seves ulleres. T'explicaré una història. Hi havia una vegada una parella que va tenir un fill i va haver una gran joia a la família. Al cap d'un mes del naixement, els pares van presentar el nen als parents i amics, esperant, sens dubte, que la criatura rebria compliments i bons auguris. Un dels convidats va dir: "Aquest nen farà fortuna", per la qual cosa va rebre mostres d'agraïment. Un altre va dir: "Aquest nen arribarà a ocupar un càrrec elevat", per la qual cosa va rebre nombrosos afalacs. Un tercer va dir: "Aquest nen morirà", per la qual cosa tota la família es va llançar damunt d'ell i el van apallissar. Dir que l'infant morirà és expressar una cosa certa. Dir que tindrà fortuna i honor és, probablement, una mentida. Amb tot, els mentiders són recompensats i el que diu la veritat rep una pallissa. En el teu cas, jo no vull dir mentides, però tampoc no vull rebre una pallissa. Digueu-me què he de fer. Doncs no ho hauràs de dir, sinó... Mireu-me aquest nen. Per mi que...
Jo faig el viatge a... Passarem d'oceà i a Oliverio Girondo, que és un poeta del surrealisme. Es va fer una pel·lícula que és L'altre lado del corazón,
i hi ha una escena que diu això, és prosa poètica. No me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, o un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero, al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en eso soy irreductible. No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretendan seducirme. La importància sempre de volar.
I tanquem ja el programa i ho farem molt més terrenalment del que ens ha fet volar el Rubén amb les seves paraules. Jordi Oriol, un poeta de Barcelona nascut el 1979, per tant totalment contemporani nostre, amb un poema que es diu L'Empestat. Merda, res a fer. Plou a gots i a poals, a llots i a bassals. La natura no s'atura, la caiguda continua, i diria que la febre en pluja amunt, en l'aire fins dalt. Plou a crits i a gargalls, a conjurs celestials, que algú va ofegar al fons de l'oceà, i el cert és que el mar com el cel tot s'ho traga, és un embut, però encabat filtra la merda, la draga, i de sobte l'escup. Plouen verbs i vocals que se'm graven a dins amb pèls i senyals. Imagineu una tènia que en lloc de trobar-la allà als intestins la teniu aquí als sins. Una epidèmia que encomana paraules del tot infectades, ni gota encertades, i tot tamberina duïda i et rovella la vida. Com l'aire pica el vi, o la nit posa fi al dia, com el temps es fa mesquí. Plouen mots als paranys, venen virus verbals, és la gesta de la pesta, l'ull de la tempesta que ens atrapa per fer-nos defallir i ens fot els ous aquí per corbata. Però calma, calma, calma. Dir allò que ens convé dir, cal cercar la paraula adequada, aquell abracadabra que ens donarà el permís per tornar al paradís, la cura que detura la malura, un forat per escapar. Gràcies per la vostra companyia. Ens trobem la setmana que ve.
Adéu.
Fins la propera.
Valls de Lletres. Bocins de literatura domèstica.